A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs bé, és un assaig psicològic, diu aquí, de fàcil lectura, on l'autor empra la història del jove Ganímedes per explicar el conflicte que es produeix en alguns homes gais que no accepten la pèrdua de la joventut i el desenvolupa recolzant-se en les respostes i descripcions de 27 entrevistats de professions molt diferents com una nova síndrome, la de Ganímedes comparant-lo amb altres dos ja existents, la d'Adonis i la de Peter Pan. Juan Carlos Urístar, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Juan Carlos Urístar, que és psicòleg, de fet, és psicòleg i psicoterapeuta, llicenciat en psicologia, i que doncs, té un despatx d'ajuda psicològica també aquí a, sí, aquí a Sitges.
I coaching, faig ajuda psicològica i coaching.
Carrer Barcelona 14.
Sí.
Juan Carlos, primer de tot, què és el síndrome de Ganímedes? Ja que portem 20 minuts allò dient, no, el síndrome de Ganímedes. Què és el síndrome de Ganímedes?
A veure, és, diguéssim, el nom que li he posat a un problema molt comú a la nostra societat, que no afecta només a homes homosexuals, afecta a moltes parts de la població nostra, que és el fet de que no s'accepta l'envelliment de forma natural, i això produeix, el fet d'envellir produeix molts problemes psicològics. Diguéssim que jo he estructurat aquests tipus de problemes, els he estudiat una mica més específicament pel món homosexual masculí, vale? I diguéssim el que ha resultat, l'he posat aquest nom, és la síndrome. Abans t'explicava els problemes, trastorns psicològics, si es descriuen amb conductes observables se'ls diu síndromes, però si es descriuen amb dinàmiques internes, mentals, emocionals i tal, se'ls pot dir també complexa. Llavors podria ser síndrome complexa, vale? I ja està.
D'acord, aleshores, d'entrada, hi ha una especificitat que afecti a les persones del col·lectiu homosexual sobre aquest síndrome barra complexa?
Sí,
sí.
Hi ha una especificitat de grau, perquè, a veure, en el món, això parlo, heu posat el llibre, en el món homosexual ha passat que ha estat i encara està rebutjat, no, per segons quines persones, però ha passat d'una situació de, sí, d'aïllament, de rebuig, ser homosexual era pecaminós, ser homosexual era malaltís, a una reafirmació molt forta, que jo trobo que ha estat bona, també, i trobo que ha de passar a una estabilització. I en aquesta reafirmació, pues, ser homosexual era el millor. Guys good i guys better. I clar, no és així. Ser homosexual és, doncs, com ser heterosexual, té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Però en aquesta reafirmació s'ha fet en base a pautes culturals, a una cultura que s'ha creat, no? I que predomina molt, que és la cultura de l'oci, que no és tot el que els homosexuals fan, però sí que és el que més es veu i el que més impacta. I en aquesta cultura de l'oci, la joventut, en el sentit de tenir uns cossos fabulosos, estar tot el dia de festa, gaudir, etc, etc, és un valor importantíssim. I això exerceix pressió social dins del col·lectiu.
Llavors, ara, Juan Carlos, ens has definit el tòpic ara.
Sí.
Allò, el tòpic del gay, sempre de party, oi? Sempre
sí,
de festa.
Sí, sí, sí. Però, bueno, he definit això. Clar, i he definit que això fa un pes, tot i que no sigui absolutament
correcte,
real.
El tòpic afecta.
Ah, això mateix. D'acord. Està instal·lat al cap, vale? Se'n diu pressió social. Tots els grups tenen pressions socials específiques. I, pues això, en el món homosexual és aquest. Llavors, clar, un vulguis que no, i de manera inconscient, també, o no conscient, es mesura una mica utilitzant també aquest tòpic. Clar, què passa en el món homosexual? En el món homosexual, en diferents tipus d'ambients o de llocs per socialitzar-te, pues, diguéssim que la pressió heterosexual de, bueno, sóc el diferent, no existeix, però existeix un altre tipus de depressió. Clar, llavors, un va a aquests mons en plan de, bueno, aquí va tot bé, però resulta que no tot està tan bé, no? I es troba amb un altre monstre. Surt d'un monstre. I llavors, clar, un ha de lluitar per sortir-se d'aquí, no? Ja està, i madurar.
És a dir, sortim d'un complexe per entrar en un altre complexe.
Sortim d'una situació de pressió per entrar en una altra situació de pressió. Vale? I això s'ha de reconèixer. I a veure, aquesta situació de pressió de, lo jove, de ser jove no és específica del món homosexual. Està no, no. A la nostra cultura. Vull
correcte.
Dir, cremes per la cara, operació, no sé què. Les dones pateixen molt també aquesta,
aquesta pressió per l'eterna joventut. Sí. Què és aquest síndrome del Peter Pan, de fet, o no?
No. No. El síndrome de Peter Pan està, es va dissenyar per homes heterosexuals, però qualsevol el pot patir. El de Peter Pan és el, la immaduresa emocional. És a dir, aquí es fa el que jo vull, quan jo vull, ara perquè jo vull. I tu m'importes un bledo. Està molt associat amb el tema del narcisisme. Això hi ha molta gent.
Síndrome del nen malcriat, oi?
Nen malcriat. Però això, aquest va sortir... qui el va fer? Aquest, el, ara t'ho dic jo. El Dan Kinley, aquest. El del, bueno, que va ser el primer que va posar... va inventar síndromes amb noms de cuentos i d'herois i tot això. Llavors, aquest el va pensar per, quan el va estudiar per homes molt exitosos o el que vulguis, però amb molta dificultat emocional, que no podien tenir parelles estables, i si les tenien la dona ocupava el lloc de l'home que s'havia de fer càrrec de tot l'emocional i una mena com d'esclava, no?
D'acord.
Això es va allargar i, bueno, pues tota la gent que, diguéssim, té un... és massa narcisista, perquè tots ho som, vale? I que vol que els altres estiguin al seu servei, pues, diguéssim, tenen símptomes d'aquesta síndrome, no?
I l'altre síndrome que compares amb el de Ganímedes en aquesta obra és el d'Adonis.
Sí, que és el que anomenen la vigorèxia. Aquest és una síndrome que està centrada en el cos perfecte, no en l'edat. O sigui, una persona de 70 anys, que n'hi ha, jo he conegut aquí en gent d'Austràlia, de 70 anys, amb un cos perfecte, un cos que si li treus al cap dius, no sé de quina edat, a quina edat té aquest cos, està perfecte, musculat, són cossos, el cos perfecte en aquest cas és un cos musculat o hipermusculat. Vale?
També segons la nostra segons el nostre criteri,
sí, 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 sí,
social i històric, oi?
Sí, 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 perquè això hi ha gent que li fa fàstic.
Altres vale. Cultures també poden...
Pues, està centrat en això, i les especificitats són que la persona que pateix la vigorèxia, pues, a part de tenir problemes alimentaris, que se hiperalimenta proteínicament i tal, té poques relacions socials, no parla, se centra en el cos per reafirmar-se, per dir-ho d'alguna forma, no? I, bueno, té molts problemes de sociabilitat. Tots tres coincideixen en una cosa, que és que tots tres tenen molta necessitat d'afecto, d'afecte, de carinyo, d'estimació, i no la saben obtenir de maneres, diguéssim, més habituals, sinó, bueno, fent aquestes accions, no?, una mica desajustades.
En qualsevol cas, ja posats que estem estirant el fil per aquí, el Ganímedes,
sí,
diguem, seria el més, i m'entendràs la paraula i li poso 23 cometes si vols, el més normal de tots tres, en el sentit de la por a fer-se vell és més estesa que no pas la immaduresa emocional o la necessitat de l'autoafirmació a través de la vigorèxia, o no?
Jo diria, a veure, en psicologia no utilitzem el terme normal.
Evidentment, per això he posat tantes cometes, oi?
Jo diria el més compartit, ara, saps? Això sí. Perquè estem en una societat que... bueno, és que estàs...
El més estès.
El més estès, sí. Sí, senyor, el més estès.
D'acord.
Vale? Perquè hi ha, per exemple, hi ha homes heteros que també tenen aquest problema. Durant una temporada van estar de moda els metrosexuals. Pues això, homes que es cuidaven, que no sé què. Pues aquests cuidados, aquests voler... Ai, la ruguita, no sé què, quan... s'estén una mica massa, ja estem en el problema de no acceptar l'envelliment, que és, una, és el més normal, si podem parlar de normalitat. Envellirem, vulguem o no, envellirem i morirem.
Abans de començar l'entrevista, Juan Carlos, em deies que això era, de fet, un problema cultural.
Sí.
És a dir, que la societat, i fins i tot allò, gairebé un problema lligat en el desenvolupament econòmic de la nostra societat. És a dir, el capitalisme ens imposa que...
El capitalisme ens imposa que hem de ser gent productiva, i una persona productiva, si no té pues, un cert tipus de salut, un cert dinàmic, no ho és. ¿Vale? Quan un es fa vell, deixa de ser productiu. Per tant, un ha de mirar de no ser vell o que no se li vegi molt que està envellint. O sigui, la cosa pot començar per aquí. Aquesta seria la pressió des de la política, des de l'àrea política. No? Pues, també és una pressió social. Estem en una societat boja. Boja.
A veure, això ens ho ha dit un psicòleg. Torni. Què vol dir una societat boja?
Que no respecta... És una societat que no respecta els seus membres, no ens respecta com a persones. I això ens està passant a tots, si no mirar la situació política ara. I els criteris de, per fer coses, els criteris que s'estan aplicant sobre els diners, sobre el desenvolupament econòmic, de poder, si es pot dir això, són uns criteris absolutament... com seria la paraula? Desconsiderats amb la gent. Amb uns valors són indignes, fan que la gent sigui indigna, no tingui valor, que quedem reduïts com a persones, si és que ens deixem guiar per això, i ara ens estem deixant guiar, quedem reduïts a meres màquines. El que la gent, a mi em sorprèn que hi ha gent ara que s'ha suïcidat, ha comès suïcidi perquè no podia pagar una hipoteca, i això quan tu sents parlar als polítics és un fet, s'haurien d'estar amb la cara caiguda de vergonya. No existeix la vergonya. La vergonya apareix quan un se n'adona que s'està saltant una norma de respecte. Diu, ostres, estic fent això. Si realment li afecta, vergonya. És una manera de sentir vergonya. No n'hi ha.
Això vol dir que la societat no ens ha imposat les normes que hauria d'haver-nos imposat?
Pues no sé, podria dir això, podria dir també que hi ha gent que es creu que està per sobre d'això. I quan un creu que està per sobre d'això, vol dir que els altres estan per sota. Aquí ja es genera una desigualtat.
Vale. Perquè no tothom, és a dir, jo entenc que, malgrat que, doncs, per posar un nom i que no té res ni tan sols a veure
sí,
amb això.
Sí, ens hem anat del llibre.
Sí. Ja hi tornarem, però en el fons no deixa de ser el reflex d'un problema social. El fet que el Gerardo Díaz Ferran, que va ser notícia la setmana passada perquè Dios el van posar a la presó, oi que sí, fos president de la COE i actués amb total impunitat, i que fins i tot els altres del seu cercle el veiessin en total impunitat, i ara estigui aquest senyor a la presó, doncs clar, una persona que probablement se situava en un marge de superioritat. Això no vol dir que tothom sigui capaç, que tothom pugui actuar d'aquesta manera, és a dir, que aquesta vergonya, aquesta manca, o aquesta poca vergonya, que és una paraula que defineix molt bé un fet, oi? Aquesta poca vergonya de Gerardo Díaz Ferran, probablement, doncs, molta gent que formem part de la societat, potser la tindríem.
Sí, i potser la tenim. El tema és que qui no la té, habitualment està en posicions de poder econòmic o social, i clar, té més capacitat d'acció. Aquest senyor concretament feia uns dies o setmanes abans que el detinguessin, deia que malauradament tothom havia de treballar més.
Sí, correcte, per això.
I ell està, vull dir, ell està, sembla ser que està robant descaradament. Dius, aquest senyor, a veure, hi ha una cosa que no se'n parla, que és un dels meus temes d'interès, que es diu tècnicament ponerologia, i que es va començar a estudiar això quan, pues, en la Segona Guerra Mundial, amb el fenomen Hitler i tot aquest fascisme i tal. I és el tema de la malaltia social associada al poder. Darrerament jo he sentit parlar del que és la síndrome de l'arrogància. I Jo estic veient, però clar, això ja són opinions molt, molt particulars, no tinc dades allò objectives per dir-ho, però jo penso que moltes persones que ens governen o que tenen poder són malalts mentals, perquè el que fan, si tu apliques, o sigui, la descripció de la seva conducta, l'objecte, diguéssim, el que estiguessis estudiant no fos un polític, sinó una persona del carrer, que no passa de les conseqüències dels seus actes, bla, 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 diries, aquesta persona és un psicòpata. Però clar, tot això ho fa una persona amb poder i és un polític que està aplicant...
És un dirigent.
No? Sí, està aplicant una regulació o una reducció de no sé què, fent les polítiques més adients. Trobo que no.
És a dir,
no.
L'arrogància passaria de ser un defecte a ser un síndrome.
I l'arrogància, a veure, el nom se li ha posat, perquè s'han de posar noms una mica per entendre'ns, però el síndrome aquesta de l'arrogància... L'arrogància seria una actitud, però hi ha unes coses que l'envolten, com per exemple no sentir-se afectat a nivell emocional per les conseqüències de dolor, malestar, infravaloració...
La manca d'empatia.
Eh?
La manca d'empatia amb els altres.
Manca d'empatia, aquesta seria una altra, però el tema de que falta moralitat a la persona que és arrogant, vale, això seria també una part de diguéssim, de la síndrome. És a dir, que tu fas alguna cosa, dius alguna cosa, i saps que provocaràs malestar, gana, pèrdua de llocs de treball a una altra gent, i ho apliques perquè és el que s'ha de fer, no sé fins a quin, però ho apliques, i et quedes igual, això forma part de la síndrome de l'arrogància. Jo només vaig veure una... fa un any, una política italiana, una ministra de treball, que va plorar.
Va posar a plorar abans d'aplicar o després d'aplicar unes mesures.
Una persona normal fa això. Normal en el sentit completa, que és empàtica, sí, que té empatia emocional amb els altres. He vist de tots els polítics i polítiques, senyors i senyores que es dediquen a la política, de tota Europa he vist una plorar.
Això és un problema, oi?
És gravíssim. Jo, de vegades, estic una miqueta...
Esturat.
Espantat.
Sí.
Espantat.
Tornem al llibre, perquè és que hem anat derivant. No, perdona'm. Mi, perquè he estat jo que
n'he sortit. M'encanta fons... xerrar, eh?
Sí, no, cap problema, però és que en el fons hem derivat del que és un problema social al que és un altre problema social. Sí. En el fons, diguem que hem entrat per via de vasos comunicants. Tampoc hem marxat tan lluny del que intentes explicar. Però el que aquí intentes explicar en aquest llibre és com aquest síndrome de Ganímedes afecta especialment a persones del col·lectiu homosexual.
Sí. Que tenen uns certs hàbits, que van molt de... centren la seva vida en el tòpic aquest que hem dit, no? Abans d'anar de discoteques i el que se'n diu l'ambient, no? I passar-ho bé i això tenir-ho sistemàticament i tancar altre tipus de vies de socialització, no? O fora del col·lectiu, o amb altra gent del col·lectiu, no sé, coneixo associacions, no? Hi ha associacions a Barcelona que tenen grups, per exemple, un és van de muntanya o fan esport i tot això. Tot això surt, diguéssim, del que se'n diu l'ambient típic, no? No tenen molts socis aquests subgrups. Però tu vas un dissabte als bars i discoteques d'ambient del circuit de Barcelona o de Madrid i això està de gom a gom.
El fet de que l'ambient o el circuit sigui molt endogàmic agreuja el problema?
Sí, perquè estàs tota l'estona i cada cap de setmana, per exemple, si tens l'hàbit, estàs tota l'estona recibint aquesta influència. És com si posessis un mateix canal de televisió en el que fan anuncis d'una cosa concreta, t'acaba influenciant.
Correcte. Aleshores, probablement una possible via de solució seria doncs sortir del cercle estricte, sense renunciar al cercle en si, però
sí.
Diguem que...
Clar, sí, ho estàs dient exactament. És utilitzar el cercle, el circuit, per unes coses, però no fer-lo l'eix de la teva vida.
D'acord.
perquè a més és molt frustrant. Jo he anat de tant en tant, i en alguns puestos aquí a Sitges, i ja sembla que hi ha l'alma al terra, però per mi, perquè estaves allà i clar, veies individus amb uns cossos que a més els estan lluint, no sé què, ballant i tal, i et miraves i dius, Déu meu senyor, quina vergonya que faig aquí, no? Mm-hmm. Clar, si això tu creus, acabes pensant, jo no valgo res, no serveixo per res, perquè clar, allà l'única cosa que veus és la diversió, els cossos, saps? I que la gent es dirigeixen els uns als altres perquè tenen el cos d'allò i perquè tenen certa edat.
S'ha creat un model de negoci al voltant d'això també,
és,
oi?
És un model de negoci. Això del lobby rosa, fins a cert punt, és cert. És cert. I hi ha interessos econòmics que fomenten això. Punt. Llavors, clar, a veure, jo no és que estigui en contra d'això, però com a totes les empreses, i això també que et parlaré ara, també tinc una mica de coneixement, perquè ho faig en un altre camp, s'ha de fer i s'hauria de regular i s'hauria de contemplar el que és la protecció al consumidor, ara que no sortia. S'hauria de mirar. I jo avogo per això, en el llibre també ho dic. Vull dir, no, a veure, jo pels matins, diguéssim, treballo en temes de joc a la Generalitat. És un tipus d'activitat que alguns diuen que sí, uns altres la demonitzen i tal, però és una activitat que s'ha de regular, entre altres coses, amb normes de protecció al consumidor, perquè pot tenir un perill. Vale? O qualsevol farmacèutica, vull dir, una de les regles de protecció al consumidor és que han de deixar ben clar tots els efectes en els prospectes, no? Perquè la gent pugui, diguéssim, prendre decisions amb informació. En aquestes discoteques i tot això no existeix.
Correcte. Qualsevol persona amb una personalitat doncs més dèbil, més feble en algun aspecte o que hagi patit un problema i que per tant necessiti doncs de qualsevol activitat per poder sortir d'aquest problema és més exposada als riscos de qualsevol aspecte, sigui un homosexual en un bar d'ambient, sigui una persona una persona que sigui un homosexual en un casino.
Sí.
És a dir,
sí,
diguem que el problema ve llavors de la feblesa de la pròpia personalitat per... No?
Sempre parlem... A veure, jo, sempre operem en sistemes. Jo sóc molt partidari de veure la realitat com a sistemes d'interacció. Uh-huh. Llavors, jo no sé si has entrat alguna vegada algun bingo, però tu entres allà i et sents acollit. Perquè està estudiat tot.
Correcte. Uh-huh.
Vale. Llavors, vale, això si diguéssim no tens tu cap problema de cap altre tipus, pues, ai que bé, mira, jugaré una mica, m'he passat una estona meravellosa. Però resulta que ets una vídua, que només cobres la pensió, que tampoc la teva vida te l'has dedicat al marit i tampoc tens masses amigues. Acabes anant totes les tardes. M'explico. O sigui que sí que hi ha una situació de feblesa personal que moltes vegades la genera, no és perquè la persona sigui així, sinó que ha arribat a aquest punt per història i que aquesta persona és més susceptible de ser enganxada en això, en el que el circuit o el context social proposa, no? Uh-huh. En el cas d'aquí dels Ganímedes i tot això, pues és viu la vida en plan meravellós hedònicament, no? Uh-huh. Clar, aquí no mai sents parlar d'amor. Hi ha molta gent que viu aquesta vida, que pateix aquesta síndrome, que un dels seus problemes és pues realment tenir una parella que li duri, no? Perquè el compromís, això és com el del Peter Pan, el compromís espanta.
D'acord.
Vale? I això és perquè no s'ha après o perquè s'està obeint alguna d'aquestes malediccions familiars, que ja tindríem tema per parlar.
És a dir, aquí estic entenent una cosa. El síndrome o el complex és genèric. Sí. Però cada problema és particular, cada cas és un.
Sí.
I cada cas s'hauria d'estudiar en la seva particularitat,
sí.
Oi?
Sí. Primer, Les síndromes aquestes i els complexes i tot això, tots tres que hem dit i d'altres que n'hi ha, mai es donen en estat pur. Vale? En aquest concretament de Ganímedes i en el de Adonis, jo d'entrada ja faria una hipòtesi de que probablement es trobi depressió en algun, ja passem a la clínica, en algun grau o no. I després, pues, el cas es pot complicar més o menys depenent si la persona, per exemple, ha estat acceptada familiarment o no. Una altra cosa és si la persona té una capacitat intel·lectual elevada o no. No, moltes vegades no perquè això ajudi. Una persona amb una alta capacitat intel·lectual justifica la seva posició i no hi ha manera de fer-la sortir. Bé, sí que n'hi ha maneres, però vull dir, resulta molt difícil, vale? Molt més a vegades que una persona que sigui emocionalment més influenciable.
Perquè, vull dir perquè que... arriba a la conclusió que ell ha arribat raonadament a una determinada situació.
Sí, sí, i perquè qualsevol canvi a nivell psicològic i emocional, la primera coseta que passa és que es produeix dolor emocional, i això no li agrada a ningú. Punt. El que Freud deia, les resistències i tal, un resisteix perquè, bueno, jo em desfaig aquí i que com em refaig després, no? Això no, millor quedar-se. I, bueno, aquest és un dels problemes que hem de tractar gairebé des del principi.
D'acord. Com es detecta el síndrome?
La síndrome, aquest. Pues, digues.
No, i com es tracta un cop detectat? O què proposes per tractar-lo?
A veure, és massa...
Pregunta àmplia, ho entenc, perdó.
Però bé, com es detecta? La persona no ve dient tengo la síndrome de Ganímedes. No, està mal amb la seva vida, venen dient de vegades, pues, és que jo no, mai tinc una parella estable, se me'n van, o una, per exemple, que em fa poc de temps que va passar, el van portar uns amics perquè s'estava destrossant, perquè també hi han tomat temes de drogues i de coses aquestes per fugir, depressió, molta depressió, o també amb negació, en plan de, ai mira, jo vull mirar què passa aquí quan un es posa en mans d'un psicòleg i tal, no? Però a mi no em passa res. De tot, no? Vull dir que hi ha formes variades o d'altres, de crisi vital, ara m'estic recordant d'una altra, de, ai, no sé què fer amb la meva vida, no sé què, papapam, pum, i de sobte envelliràs i començaràs a donar un atac d'ansietat. Allò de, és que no puc, no sóc capaç d'imaginar-me com seré vell, ni tan sols que sigui mínimament feliç quan sigui vell, i començar-li a donar un atac d'ansietat, i, vale? Són moltes les maneres en què es presenta. Aquí vull fer una distinció. En psicologia, pensar en problemes de psicologia, per pensar en aquests tipus de problemes, hem de treure el model mèdic. Vull dir, si un té un braç que se li trenca l'os, hi ha un procés, es veu clarament, braç trencat, vale? Amb estilles o amb no estilles, no sé què, pupun, i li hem de posar tal, el calmant, hi ha tot un procediment estandarditzant, que no sé com es diuen els mèdics, el modelo de elección o l'anàlisi de elección. En psicologia no és tan així.
La malaltia de l'ànima.
Sí, primer, perquè en psicologia la persona té responsabilitat. Sempre. I sense la voluntat real de la persona, un psicòleg pot fer miracles que no aconseguirà res. És la persona la que pren responsabilitat, i això és la feina que hem de fer els psicòlegs. I quan una persona pren responsabilitats, evoluciona. ¿Vale? I perquè la persona prengui responsabilitat, s'ha de considerar que el que té, el que li passa, no és una cosa que està per sobre d'ella, que potser ara li està vencent, però que pot tenir la força de vèncer-la ella. La persona, no? No és com allò, mira, li dono una pastilla, això se li passa, no. A més a més, està comprovat que les depressions, estic rebent estudis cada dos per tres, les depressions, les greus, ajuda, però les moderades i les lleus, si la persona no fa psicoteràpia, les pastilles no fan res. És més, de vegades fan més les pastilles aquestes que s'utilitzen per l'efecte placebo, que és sucre i no sé què, fan més que els productes que estan en les farmàcies per les
Per tant, la persona s'autosuggestiona.
Molt, molt, sí, sí, sí. El poder de la ment, sí, sí. Jo és una de les coses que m'estic al·lucinant perquè ho comprovo, és grandíssim. T'ho dic de debò, eh? És grandíssim. I la gent no és conscient que té aquest poder. Perquè això també és per pressió social. Hem après que som el que som per pressió social i hem après que som menys del que realment som. Ja està.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, no, no. Aleshores, un cop detectat la síndrome, un cop convençuda, perquè evidentment la primera, diguem, el primer pas per arreglar un problema és assumir que el tens.
Sí.
Això em sembla que deu sortir la primera lliçó de psicologia tot arreu, eh?
Sí.
Un cop, doncs, un cop tenim que el pacient ja entén que té un problema i que l'ha de tractar, un cop el pacient doncs entén que ha de començar a posar una miqueta de la seva banda, doncs perquè no és el món contra mi, sinó que jo també he de fer alguna cosa per arreglar aquest món, com se'l tracta, què proposes?
Sí, mira, el capítol 10 està.
Planteges aquí que això, que l'estudi és de fàcil lectura i a més amb exercicis.
Tot, sí, n'hi ha exercicis a la primera part del llibre, un parell, per anar entrant, diguéssim, allò en boca, però tot el capítol 10, el de C, que és l'últim capítol, és un exercici a seguir pas per pas. Espera un momentet.
Està buscant el
capítol 10, sí, el de C. I en ell, capítol 9, estem més a prop, i aquí tenim el de C. I aquí, per exemple, hi ha tota una sèrie. El capítol de C és un exercici pas per pas, vale, amb uns quants passos, però és fer una història, perquè tot el llibre està és una preparació per a aquest capítol. Primer una preparació teòrica i després una preparació més de tipus pràctics amb entrevistes de gent, no? Llavors, a l'arribar al capítol de C, el que s'ha de fer és continuar una història, que veus aquí és una petita història i una sèrie de preguntes per acabar-la. És un mètode, vale? És un mètode que s'utilitza força per fugir justament o per evitar les resistències intel·lectuals. Tu contes una història en la fantasia, segons una sèrie de pautes mítica, doncs aquí hem triat el Ganímedes, que no sé si la gent sap que és un mite menor grec, que era un noi que era guapíssim, bueno, sí, noi, guapíssim, Zeus s'enamora d'ell i li diu, com que ets tan guapo, apa, t'envio per l'Olimpo, et faig immortal i ara a les festes tu seràs el que serviràs l'ambrosia, no? I tothom t'admirarà i jo et beneficiaré, diguéssim, vale? I clar, la història és, Ganímedes va estar així molt de temps, però un dia va pensar, ostres, estic fent aquí el que em diuen, no estic vivint la meva vida, estic vivint la vida que se m'ha imposat, l'únic que se'm dona, o el que se'm dona és immortalitat, com a ser jove i formós perennement, per sempre, però a mi em falta alguna cosa. Aquest a mi em falta alguna cosa és propi de la gent que ve i que el trobem això, eh? I, bueno, pues proposo un exercici de muntar una història i aquestes són una mica els passos a seguir, no? De l'exercici. La primera és acceptar. Sempre. A veure, s'assembla molt a la teràpia que es fa, s'assembla molt a l'estratègia que es segueix pel dol. O sigui, quan se t'ha mort algú, per exemple, o quan passes d'una etapa de la vida a una altra. El primer és que ha passat això.
Ja està.
Punt. I em sap greu, i m'entra ràbia, i descarrego la ràbia, i ataco, i el que sigui. I després és una mica acceptar-ho i després acceptar la situació. Acceptar la situació, la gent moltes vegades rebutja acceptar les situacions perquè confon acceptar amb resignar-se i no és el mateix. És difícil d'explicar, però no és el mateix. Quan tu acceptes, acceptar és dir, bueno, pues tenim, accepto com està aquesta taula, un full aquí, un micròfon allà, ho accepto. A partir d'acceptar-ho, sé que puc fer si tinc alguna intenció. És a dir, doncs no vull que aquest paper estigui aquí ni això aquí, sinó que tot estigui allà. Però primer ho has d'acceptar. Si no, si ho estàs rebutjant, no saps ni el que tens. ¿vale?
Sí, si em resigno, simplement el micro continua al seu lloc.
Clar, perquè ai, resignar implica no puc fer res. Resignar-se implica no puc fer res. Acceptar, no. Acceptar és veure què hi ha per fer alguna cosa després. ¿Vale? Aquesta és una altra cosa. I després, s'han de canviar molts hàbits. ¿Vale? S'ha d'aprendre nous valors, socialitzant-se amb altra gent en altres circuits. Una altra cosa important és revisar la vida passada. Sí, 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 per treure-li valor.
I per passar el dolor, també.
I per passar el dolor. Les experiències passades, per molt dures que hagin estat, es veuen diferents si al repassar la vida passada dius, ostres, però és que això m'ha servit per tal. Gràcies a això, que no em va agradar gens ni mica, estic aquí ara fent tal i qual, saps? Llavors, un cobra valor per si mateix. I després el que s'ha de fer són plans de futur. Plans de futur, descobrir coses que a un li poden emocionar tant com el viure en un món hedonista per perenne, no?
Que és a dir, són? Buscar elements de motivació.
Sí, 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 sí. Però de motivació vital.
Futura,
eh?
Futura, sí, sí.
Per poder fer. Vull dir, tinc la meva vida, tinc un projecte i el que estic fent és realment algo que em nodreix, que vull fer.
Però motivacions realistes,
sí,
òbviament.
Sí, sí, sí. Perquè si no parlant, pot generar... Mira, després d'any i pico amb una persona, ella va descobrir, perquè és una persona molt intel·ligent, encara està venint, però que es justifica tot, vull dir, és una barrera, la seva lògica és una gàbia forta. Però l'altre dia va descobrir que és que li apassiona organitzar viatges per amics, tot i que no vagi, tot i que ella no vagi, no hi vagi. Però que és que se li va canviar la cara. I a partir d'aquí s'han pogut fer canvis. Ha costat un any i pico. Vale? Perquè abans era, no, però jo faig això, i bueno, vaig aquí, bueno, vaig... Fins que un dia, pom, dic, t'estàs adonant del que m'estàs dient i com estàs posant la cara i com estàs respirant? Diu, ostres, diu, ai, mai m'havien adonat d'això. Diu, pues mira, aquí tens una cosa per tirar, no? Llavors, clar, a partir d'aquí es poden començar a fer giros i a veure, tenim dret a gaudir de la vida. Pum. I un dels problemes que té Ganymedes és que no gaudeix de la vida. Està allà perquè és l'objecte d'un altre déu que diu, jo tinc aquí a tu per gaudir jo, ja està, no? I bueno, li fica, el posa dins d'una gàbia d'or. Hi ha gent que no s'atreveix a variar la seva vida perquè és que o guanyo molts diners aquí o això és còmode, no sé què, clar, i després diuen, però és que em sento depressiu. Normal, no t'estàs motivant emocionalment, no, és que no et dones valor. No? I llavors aquesta és una altra cosa que hem de fer. I després, a partir d'aquí, ja passaria més a fer, quan s'ha superat emocionalment tot això, unes estratègies que són més de coaching que no pas de psicoteràpia, que és, bueno, allò de posar objectius, veure què puc fer, què sé fer, no sé què, i objectius reals, i vinga, a veure com els vaig fent. Però tot això és al final. Perquè el primer és que s'ha de trobar la xispa aquesta motivadora, que moltes vegades és connectar amb l'energia vital, i de vegades el que s'ha de fer són exercicis respiratoris.
Sí. Coses tan simples.
Sí, sí,
difícils,
sí, sí.
Igualment, però simples.
Simples, sí, sí. Una és connectar amb el cos, i el cos ens dona moltíssima informació.
Això es pot fer sol o s'ha de fer acompanyat?
A veure, jo recomano que es faci acompanyat. De totes maneres, el llibre és un exercici, vale, per fer-ho sol.
D'acord. Per això preguntava.
Clar. I si alguna persona que està sentint-nos ho vol fer, he de dir que a l'hora de construir la història, quan més fantàstica sigui, més pus, perquè després han de traduir aquesta, el que surt, no? Aquí ve les claus que t'has de preguntar per traduir a la vida real. Quan més fantàstica sigui la història, més possibilitats de que trobi recursos. I quan més semblant a la vida real sigui la història, menys possibilitats, perquè s'està defensant amb la lògica. Però sempre recomano jo que això es faci acompanyat. Perquè et veuen des de fora.
Correcte, és que autoanalitzar-se deu ser la cosa més difícil del món, oi?
Sí, sí, sí. Jo amb això, gràcies a Déu, tinc, de tant en tant, jo vaig a que em mirin, mira, el dia 1-2 vaig estar en un seminari, jo em vaig posar en mans d'una gent, i vinga, a veure amb mi, que jo també necessito que em cuidin. Sí, sí, una de fer neteja.
I el mateix psicòleg fins i tot té les seves pròpies barreres.
Home, esclar, si no tinguéssim problemes no seríem humans, i jo dubto molt dels psicòlegs i psicòlogues que no tenen problemes o que van d'això. Tots tenim problemes, i el tenir problemes et dona empatia per entendre... per entendre a qui et ve amb patiments, que si no tens empatia dius, que xorrada, dices tu aquí. No, tot és important.
Ens queda un minut. Què li va passar a Ganímedes?
Què li va passar a Ganímedes? A Ganímedes és una història...
Ens queda un minut, ens has d'explicar el final.
És una història inacabada. El van fer immortal i joven i bello, però... Com que és una història inacabada, perquè, clar, no hem parlat del monomito, Ganímedes havia de tornar un altre cop al seu regne i no va tornar. Llavors el que proposa el llibre és com organitzar aquesta tornada.
D'acord.
Vale? I ja està. Hi ha històries fetes que es pot fer, estan aquí al llibre, i hi ha moltes tornades de Ganímedes amb èxit.
Juan Carlos Urízar ha publicat Después de Ganímedes, una aventura para hombres gays en transición de la juventud hacia la vida adulta y la senectud. Aquest mit, aquesta recuperació del mite grec aplicat a persones gais, però també, doncs, diguem que gairebé tothom se'n pot sentir reflectit. Juan Carlos, moltíssimes gràcies.
Mare meva, moltíssimes gràcies a tu, Joan.
I a tots vostès, doncs ara, notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.